Són les 3.
Catalunya migdia.
Setem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que el govern espanyol i Renfe no preveuen arreglar la crisi actual de Rodalies fins d'aquí a 2 mesos. Per tant, hem passat de la intenció de normalitzar el servei dilluns passat a admetre que les incidències a gran escala, no les habituals, les de gran escala, s'allargaran fins al mes d'abril. També hem connectat amb el centre de Barcelona, on els pagesos protesten pels mateixos motius que els van portar avui fa 2 anys a col·lapsar el país. I ens hem fixat també en l'amenaça de multa que la Comissió Europea ha llançat contra TikTok per l'addicció que provoca el seu funcionament, sobretot l'anomenat scroll infinit, que fa que l'aplicació s'ofereixi als usuaris contingut de manera indefinida. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que el portaveu del PP de Catalunya al Parlament, Juan Fernández, és un dels pocs dirigents del PP que fa autocrítica a la crisi de Rodalies. En una entrevista a l'Hemicicle de 3Cat Info, Fernández culpa el govern del PSOE de l'actual desgavell, però reconeix que el seu partit no va invertir tot el que calia a la xarxa de Rodalies quan governaven Espanya.
El Partit Popular ha passat diversos anys al govern de l'Estat i, per tant, potser no hi hem invertit tot el que feia falta. Això no vol dir que no invertíssim, però potser les inversions no van arribar en la quantitat necessària. Però això no vol dir que s'hagi de culpar el Partit Popular per una situació que ha passat ara, quan el govern de Pedro Sánchez porta quasi una dècada al poder.
L'entrevista integral la podreu sentir a l'espai L'Hemicicle de 3Cat Info, com us dèiem, avui a 8:45 del vespre. I ja que parlem de mobilitat, és divendres, són les 3 de la tarda i, per tant, hi ha problemes. Sapiguem quina és exactament la situació. Mariluz García.
Doncs sí, amb cues d'hora punta a l'àrea de Barcelona, la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, la B23 de Molins de Rei a Sant Feliu, direcció Barcelona, o bé per enllaçar amb l'A2, la mateixa A2 de Sant Feliu a Cornellà, també d'entrada, i és que, a més, hi ha un accident que talla 2 carrils a P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, sentit sud, pel tall a la P7 a Martorell, direcció Tarragona, cua a l'enllaç amb l'A2 a Martorell en dos sentits i la B24 de Cervelló a Vallirana en sentit sud. Complicada per obres la C60 a la Roca del Vallès en direcció Mataró i Argentona direcció Granollers i les rondes de Barcelona força plenes a diversos trams en totes dues direccions.
Protecció Civil activat en fase d'alerta al pla Bencat. Ara hem sentit que s'obrien les portes.
És que la Lloberes està aquí d'Ocupa i no hi ha manera de fer-la fora.
Doncs entrava alguna cosa més que el vent. En tot cas, sabíeu que hi ha alerta per aquestes fortes ventades, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona i a la Catalunya central. Es preveu que el nou episodi de vent amb ratxes superiors als 70 km per hora al litoral i al perilitoral central sigui especialment demà al matí i al migdia. La previsió és que l'afectació serà local, però tot i això es demana, com és habitual, molta prudència. La princesa de Noruega, Mette Marit, lamenta no haver comprès quina mena de persona era Jeffrey Epstein i demana perdó altra vegada per haver-hi tingut amistat. En un comunicat emès pel Palau Reial, la princesa lamenta la situació en què ha posat la família reial per aquest escàndol. I l'exregidora de Móstoles a Madrid denunciarà als tribunals l'alcalde de la ciutat per assetjament sexual. Farà el pas després que el PP hagi arxivat el cas perquè considera que no existeixen indicis ni d'assetjament sexual ni laboral. Ho ampliem des de Madrid. Tania Tàpia.
El cas de suposat abús sexual i laboral salta de la política als tribunals i amb denúncies creuades. L'alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, també emprendrà accions legals contra l'exregidora perquè creu que l'acusa falsament. El PP tanca files amb ell. El número 2 dels populars madrilenys, Alfonso Serrano, ataca la víctima per gravar converses amb dirigents populars i diu que tot és una operació per desacreditar Ayuso i el PP a pocs dies de les eleccions a l'Aragó.
Per una vendetta política en el seno d'un grup municipal, hay quienes pretenden utilizar a la presidenta de la comunidad para decir que no defiende a las mujeres. Porque esto, repito, no es un caso de abuso sexual y la presidenta no tiene absolutamente nada, nada que ver.
La víctima també denunciarà el PP per haver filtrat a la premsa els correus on relatava els fets sense esborrar el seu nom.
Passant gairebé 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara fins a les 4, amb la Isabel García Pagán, sos directora de La Vanguardia. Bona tarda.
Molt bona tarda.
El periodista i escriptor Jaume Clotet. Bona tarda.
Bona tarda.
I el periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques a la revista Mongòlia, Pere Rossinyol. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I la Carme Lluïres, que fa estona que li dic que marxi i no hi ha manera.
Ja sóc fora, adéu.
Però és que ja fa 2 hores que reculls. Quantes coses tenies aquí a l'estudi?
Una ve a treballar.
És l'única persona que conec que tanca tot abans de treure la memòria, el llapis de memòria de l'ordinador.
Ja, però és que utilitza l'estudi com el despatx.
Coworking.
Sí, sí, una mica així. I llavors, clar, estem fent programes aquí, perquè tu estiguis aquí asseguda, anar fent, què estàs fent ara?
Jo aprendre.
Per,
aprendre.
No, un dia ja me les vaig tenir amb Garriga, i ara a les 4 li tornaré a dir, perquè tu vens a l'estudi del Catalunya Migdia a fer la col·laboració de la tarda de Catalunya Ràdio.
És a dir, que no esteu habituats, és el meu despatx, que sou vosaltres qui veniu aquí.
Exacte, a fer un programa.
Quan us donin aquest de coloraines, ja ho farem.
Arriba, tot arriba.
Adéu.
Molt bé, adéu. A veure si ara de debò marxes o no. Igual aquí una estona encara l'hem de saludar. En canvi, canviem lluïres per una altra, que si fa no fa. Iu Forn, bona tarda.
Bona tarda, jo estava a punt de dir, Lloberes, queda't, fes la...
No.
Ja l'ha fet, no?
Que faci la
vella. Ja
no li donis idees, perquè encara no ha marxat. No,
és que... Mira com se n'en recorda de que ja l'he fet, perquè el dia que la vaig fer jo es van quedar sense ni una...
No, es van quedar, Lloberes.
Ara, vinga, cinquena vegada aquest dia,
Mariu. Recordo
els 7 anys. Si hi ha una sisena o no. Va, marxa, sí, d'avui bàsquet i transmissió amb Macià i la Lloberes.
Amb Macià, ja té una paciència.
Sí, home, sí, Macià, sí. Bon, tots plegats la tenim.
A l'entrada del seu poble li fotran una rotonda amb una estàtua seva i anirem tots a posar-hi flors.
A veure, què ens proposes?
No, recordeu que fa 3 setmanes vam parlar del robatori de dades que va patir, sí, Endesa, i que arran d'allò es va dir, avisant, perquè aquestes dades poden anar a gent molt dolenta, que de fet va ser qui ho va robar, i una de les coses que va dir... Per cert, encara no sabem què va passar, eh? No sabem res del que va passar. No sabem per on van entrar, no sabem què s'han endut, no sabem res. Però van dir, canviïn les contrasenyes. I vaig dir, mira, un dia hem de parlar de contrasenyes perquè jo sóc dels que pensa que aquesta civilització un dia col·lapsarà. Per la burocràcia, i dos, per les contrasenyes. O sigui, un dia hi haurà algú que no se'n recordarà de la contrasenya, que és la que ens ha de salvar de tot, no se'n recordarà, haurà posat una C trencada en comptes d'una W, i el sistema col·lapsarà. Vaja, això ja ho teniu... Jo per això guardo encara casets i discos, per si el dia que s'acabi tot, almenys podré sentir música d'una manera antiga. I ara aprofito per avisar als tertulians que hi ha examen sorpresa. Un examen sorpresa difícil, consistent en... Anem a recordar llocs on tenim contrasenyes. Si fos el 1-2-3, que és un programa de boomers, jo poso l'exemple, per exemple, el mòbil, l'ordinador de la feina, el wifi de casa, en el núvol, el disc dur, no sé què. Però, a veure, a part de la caixa, diguéssim, el banc, i el caixer automàtic, però més llocs on tenim contrasenyes. Tiempo.
Moltíssims, eh? Mira, per exemple, La Meva Salut, l'aplicació del mòbil per demanar hora al metge, per exemple.
Que aquí hi ha un tema que afegeixo, que és La Meva Salut al cap d'un any caduca.
Sí.
Per tant, has de posar una altra contrasenya. És a dir, amb una per tota la... no serveix. O sigui, n'has de tenir cada any una.
Jo
la teva... I si tens gent gran al teu càrrec, la gent gran. O sigui, has d'anar, saps?
Jo en tinc una que molta gent suposo que se'n recordarà, que és la intranet de l'escola dels fills,
sí,
que te n'oblides sistemàticament i tot el dia estàs allò, recuperar contrasenya.
El cliquedo,
efectivament. Sabem de què parlem.
El cliquedo, sí, sí, i tant, sí, sí.
Sí, sí, no, per facturar en aquesta casa.
També és fàcil, em sembla, perquè sempre arribo de tant en tant algun missatge d'algun tertulià que diu, escolta'm, no hi ha manera d'entrar en aquesta aplicació, on heu d'entrar, on hem d'entrar.
Jo vaig fer aquell recorregut de l'IU, de fer-me la foto de canto, de cara, sí, sí, d'esquenes, amb el DNI, amb una banda i tal, i al final van dir que la meva persona no corresponia a mi mateixa, i llavors entro a l'aplicació de facturació d'aquesta casa a través del clave de l'administració espanyola, que és el més dur que deu haver-hi en aquesta vida.
Carai,
és més senzill fer-ho així que...
Molt bé.
No, perquè vulgui escoltar-ho, diguéssim.
Passarem en càrrec, diguem. Perquè, com comprendràs, jo ja m'arriba de tant en tant d'algun de vosaltres les dificultats que teniu per entrar en el dispositiu.
Aquest és un altre tema també apassionant, que aprofitem, ja que s'ha introduït, a vegades, amb l'administració. Jo, al final, no diré quin ajuntament, però a vegades m'han dit, per què no vens un dia a parlar, tampoc diré de què, perquè es podria descobrir quin ajuntament era, i vaig anar amb tota la meva... I diu, no, t'hem de pagar. Dic, bueno, no cal, vull dir, escolta, convidem...
Sí que cal.
No, t'hem de pagar, molt bé. El que vaig haver de fer per cobrar, crec que eren 80 euros, que els vaig dir, escolta, us el regalo. I al final, una funció... em van anar derivant, al final vaig anar a parar amb una funcionària d'aquell ajuntament que em va dir, no hi ha Torre Clolló, has de fer no sé quantes coses. Jo deia, és que no sé de què em parles, perquè em havia donat d'alta en uns llocs estranyíssims, i al final m'ho va arreglar ella, inventant-se algunes coses, inventant-se, vull dir, no em vaig haver de donar d'alta, tal, va fer uns moviments i vaig poder cobrar aquests 80 euros menys a l'IRPF.
Evident.
Que d'allò. I al final dius, escolti, els hi regalo. O sigui, vinc gratis, és igual. Em treuen una bossa de quicos i ja ho deixem. Vull dir, ja ho...
Ara està avançant. Tu has dit que la meva salut has de canviar cada any. Els ordinadors de la corporació, dels treballadors, hem de canviar la nostra contrasenya cada... Sembla que són 2 mesos o 3? 3, cada 3 mesos. I llavors després comença allò de no, aquesta no serveix perquè aquesta ja la vas utilitzar. Clar. Quan la vaig utilitzar? Fa 5 anys, perquè no me'n recordo d'haver-la utilitzat. I per tant, va anar canviant de manera aleatòria les contrasenyes perquè sóc incapaç.
Al diari tenim un company de fotografia que és famós per les seves contrasenyes.
Veus?
Perquè quan s'ha de connectar, contrasenya és tan llarga i tan difícil de memoritzar que és impossible saber en quin estadi de la contrasenya s'ha equivocat. I triga 3 hores sempre que s'ha de connectar, perquè és llarguíssim.
Hi ha una entre cometes, trampeta que es pot fer amb les contrasenyes perquè sigui difícil que les descobreixin els hackers, que és posar una C trencada, perquè normalment, com que venen de països que no saben què és la C trencada, però resulta que hi ha una part de l'administració catalana que no accepta la C trencada en les contrasenyes. I jo, que a vegades tinc... Bé, la vida m'ha dotat d'una paciència a base d'anys infinita, em vaig preocupar, vaig enviar un correu a una d'aquestes administracions i vaig dir, escolta, a part de que el vostre sistema és un anava a dir una paraula molt lletja, no és pertinent, vull dir que no funciona gaire bé, us heu plantejat la possibilitat d'incloure la C trencada? Em van contestar i em van dir, tenim en compte el seu consell, i quan refem el sistema, bueno, contemplarem la possibilitat de posar la C trencada.
I encara estàs esperant, no?
Sí, no, segurament. No ho hem tornat a provar, perquè per sort ja no depèn d'aquest àmbit de l'administració, però no crec que ho facin. No?
Després hi ha la possibilitat d'entrar amb aquesta mena de generador de contrasenyes que te'l genera de manera automàtica.
Aquest és un tema apassionant.
No ho feu mai.
No. Intenta després memoritzar aquella contrasenya estranyíssima.
Però que més va amb contrasenya. És a dir,
sistema, no?
El generador de contrasenya va amb una contrasenya que clar, els hackers, que són, com ja hem dit a l'inici, són gent molt dolenta, que viuen de fer coses molt dolentes, saben que si t'agafen aquesta contrasenya, que te la poden agafar, tenen totes les teves contrasenyes. O sigui, si a mi, per exemple, ara em roben la contrasenya d'una plataforma de televisió o de música, doncs mira, sentiran música gratis, etc. Poden arribar al meu compte corrent, sí. Però si m'agafen la contrasenya general de totes les contrasenyes, la mare de les contrasenyes, adeu. Adeu absolutament a tot. Llavors ja no cal que et desendigui i canviï les contrasenyes. No, és que no puc, perquè no, he perdut el control sobre mi mateix. Mm. Per tant, però que... Anaves a dir alguna cosa? No,
és que sí, tinc coses per dir. Però...
Segur, més interessants.
No, és que anava a comentar la segona part d'aquest problema, que és quan et fan aquella pregunta que tu no sé si vas respondre alegrement de... Fes una pregunta i tu saps la resposta. I en el seu dia vas posar fa 6 anys qui era el plat preferit de la meva tieta. I arriba allà i dius, ostres, ara no recordo si eren canelons o eren peus de porc, i la posa i diu no. I dius, llavors ja vas molt malament. Perquè se suposa que allò és la garantia màxima.
Que tu ets tu, eh?
Que només ho saps
no, no,
tu.
No ets tu, per tant.
Exacte.
Hi ha una cosa que encara... Si tens una alarma, perquè has posat una alarma, perquè hi ha gent gran, que és millor que tingui també el tema de per incendis, etcètera, etcètera, un dia s'acaben les piles d'una càmera. Canvies les piles i tu no ets conscient que si canvies les piles estàs tocant un dispositiu que llavors a la central... Llavors ens truquen i dic, quina és la paraula...
Ui, la paraula clau.
La paraula clau. I en aquell moment dius, jo què sé quina és la paraula, jo què sé? I llavors pengen i al cap d'un moment toquen els Mossos, escolti, que em teniu una denúncia que vostès estan aquí, que estan a punt de ser executats per una banda perillosa. No, escolti...
I no saludes a la càmera?
Sí, es pot saludar, sí. Vaig poc, però vull dir sí.
Però estàs advocant per un món sense contrasenyes?
Home, i tant.
Bueno, tampoc... O sigui, si la pregunta és... És que no sé què dir-te. El que sí que sé, que col·lapsarem. O sigui, col·lapsarem per les contrasenyes. O sigui, hi haurà un dia que tu obriràs l'aixeta i no sortirà aigua, perquè i obriràs, premaràs...
Perquè el senyor de l'ACA s'ha oblidat de la contrasenya
perquè
funcioni,
no? O sigui, hi haurà algú que se n'oblida. I un senyor, el senyor o senyora que porta tot el teva entitat bancària tocarà una cosa que no sé què, i no se'n recordarà la contrasenya.
Estàs dient que l'apagada elèctrica que vam patir potser venia d'aquí? I encara estan buscant què va
passar? A veure, no sabem...
Mirem-ho.
O sigui, tema apassionant. Farà un any aviat i encara no sabem què va passar. No sé si algú ho sap. Nosaltres no, perquè ningú ens ho ha dit. Van algunes hipòtesis que si no, perquè la culpa va ser
una estació eòlics, que hi havia a Extremadura i sí, no sé què.
Que segur que es va oblidar la contrasenya. Doncs va patar el sistema.
La teva dèria d'avui ha tingut un efecte secundari, és que ha deixat a Pere Rossinyol sense paraula, perquè no ha dit res.
És conscient. Aquest món el destruirà.
Deu estar pensant en quantes contrasenyes té i si se les sap totes.
No, a veure, jo faig una cosa que és molt imprudent, que és que tinc un document amb totes les contrasenyes.
Ui,
que és la imprudència màxima, no?
Però
és l'única manera d'anar sobrevivint això. A veure, l'alternativa, aquestes biomètriques i tot això m'espanten més, no? Suposo que arribarem un moment que amb l'ull servirà de contrasenya de tot, però...
No, ja es pot.
Ja
l'ha del dit.
Em sembla pitjor, no? I al final tot aquest esforç de les contrasenyes, saps que si et volen entrar, doncs està xupat igualment, no? Perquè cada dia entren en llocs molt que gasten molts diners en evitar-ho. I, per tant, en fi, és tot molt...
Fixa't, bona notícia, segons com el capitalisme es destruirà pel propi capitalisme. O sigui, ell mateix implosionarà pels parells que es posa.
Això ho deia el Marx i em sembla que no va encertar.
Però el Marx no sabia que era un iPhone. El Marx no...
De moment
no
sabem que el comunisme es destruirà pel comunisme, que ja és una gran cosa.
No ha existit mai.
Pel tecnocomunisme.
No ha existit mai, i tal que ha existit.
El tecnocomunisme ha tingut la culpa.
Molt bé, doncs escolta'm, ves fent allò de contrasenya 1, 2, 3, 4, 5, i així te'n recordaràs segur. Ara, crec que és molt poc segura. Per tant, jo no te la recomano. No te la recomano. És fàcil de recordar, però també fàcil de hackejar.
Compte, però pot ser que hagi donat la volta. És a dir, a base de dir, no posin mai un, dos, tres, quatre, cinc, sis...
Ara és la més segura. Ara és la més segura.
I quants catalans tenen al mòbil 1714 contrasenya? Jo crec que bastants.
En sèrio?
Segur. Segur. Segur.
Jo no.
Tu dos tenim 1917. Però...
Compte, tiren com bala.
Sí, sí, aquí sí, eh? S'han començat ja un dia fent una classe d'història.
Si no us importa, jo aniria retirant-me.
Ah, sí, sí, que és millor. Iufor, gràcies i bona tarda.
A vosaltres.
Passant gairebé 3 minuts d'un quart, fem una pausa i de seguida anem amb les múltiples protestes que tindrem i tenim al país.
Catalunya migdia. Per a les petites i mitjanes empreses del sector tecnològic, la ciberseguretat no és opcional. Si vols treballar amb el sector públic o reforçar la confiança en els teus serveis digitals, l'Esquema Nacional de Seguretat és clau. Des de Pimec, en col·laboració amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, impulsem una línia d'ajuts econòmics per adaptar-t'hi o obtenir-ne aquesta certificació. Accedeix a la convocatòria a través del web pimec.org i sol·licita la subvenció fins al 16 de febrer. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, INCIBE, Govern d'Espanya, Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Un altre cop regales flors que s'assequen en 3 dies? Regala moments que duren per sempre, com escoltar la vostra cançó en un tros d'altaveu, veure una peli romàntica en una tele nova o enviar-li les teves millors fotos al seu mòbil nou. Inspira't amb Tecnolovers a MediaMark.
El 13 de febrer és el gran dia per tots els que estimem la ràdio. Per això, durant 9 anys, hem celebrat el Dia Mundial de la Ràdio venint amb tu.
Ens has obert les portes de casa, del teu negoci...
Jo crec que és aquí.
Sí, sí.
Aquest any també vindrem amb tu, però serà diferent.
Celebrarem el Dia Mundial de la Ràdio arreu del país.
Tàrrega, Girona, el Vendrell, Torelló, Tarragona, la Seu d'Urgell,
de nord a sud,
d'Atenes, l'Hospitalet de Llobregat, Móra la Nova, Olius, Barcelona.
I serem tots els de la Ràdio Nacional de Catalunya, repartits durant tot el dia.
Catalunya Ràdio, Catalunya Música, ICAT, 3CAT Info.
I a les 7 del vespre ens trobarem a la gran festa final, a Manresa.
El 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
Catalunya migdia.
Solidaris. Catalunya Ràdio.
amb Mercè Folch.
Als Solidaris parlem de drets humans, de temes socials i de denúncia. Apostem per un periodisme rigorós i reflexiu, perquè a la ràdio pública els marges són el centre.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Dissabte a les 10 de la nit.
També en podcast i a l'API web de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant 20 minuts de les 3 de la tarda, el servei de Rodalies i de Regionals no tornarà a ser l'habitual, el que teníem abans del que va començar amb l'accident de Gelida fa més de 2 setmanes, fins al mes d'abril. Queden, doncs, gairebé 2 mesos de calvari pels viatgers. La previsió és anar reobrint les línies tallades, les que encara es fan per carretera, i després anar resolent les incidències que provoquen les limitacions de velocitat i que obliguen els trens a anar més lents. Tot això no estarà resolt, insistim, fins al mes d'abril. Ara bé, el més immediat és que en les pròximes hores es reprendrà la circulació habitual a la línia R4, Sant Feliu de Llobregat, perquè ja s'ha resolt el despreniment de terres que hi va haver ahir. Per la setmana que ve, la previsió és reobrir els trams Vinaixa-Sant Vicenç de l'R13 i Vinaixa-Reus a l'R14. La línia R3, la de Vic i Puigcerdà, però aquesta amb l'excepció del tram afectat per les obres de desdoblament. Tot això a les portes de manifestacions convocades per demà, tant al matí per l'ANC com a la tarda per plataformes d'usuaris. I al desgavell dels trens, avui hi afegim la protesta dels pagesos. Els tractors han tornat a Barcelona 2 anys després de la tracturada del febrer del 2024. Revolta Pagesa, el gremi de la pagesia catalana, ha tornat a mobilitzar pagesos i ramaders perquè 2 anys després d'aquella gran tracturada encara hi ha molts temes per solucionar, com ara la reducció de la burocràcia, prendre mesures per controlar les plagues d'animals que fan malbé les collites o la bonificació del gasoil agrari. La voluntat és acampar al davant del Departament d'Agricultura i estar-s'hi fins demà dissabte a la tarda. Anem allà, al davant del Departament d'Agricultura, al centre de Barcelona. Allà hi tenim la Mireia Sala. Mireia, bona tarda.
Bona tarda, Òscar. Doncs sí, ara mateix els pagesos continuen a la Gran Via de Barcelona, davant del Departament d'Agricultura. Han aparcat els cotxes davant del cinema Coliseum i els tractors ocupen tot l'espai que hi ha entre el departament i la plaça Universitat. Hi han instal·lat diverses carpes i en una s'hi està coent una rosada per tothom. S'estaran aquí fins demà a la tarda i van ben preparats. Fins i tot hi ha un escenari o 2 lavabos portàtils. Aquesta tarda faran diversos parlaments per denunciar, entre d'altres coses, les deficiències en l'etiquetatge de productes alimentaris i també s'hi farà un taller perquè la gent aprengui a fer-se un hort urbà a casa seva. Després hi haurà un sopar popular i concerts. Tot plegat amb l'objectiu de fer arribar la seva reivindicacions no només als polítics, sinó també a la ciutadania, que és qui ha de consumir els seus productes de proximitat. Protesten perquè consideren que la situació respecte a fa 2 anys no ha millorat gaire. Continuen tenint plagues de fauna salvatge, massa burocràcia i problemes amb els impostos al gasoil agrari o amb els protocols sanitaris pel que fa a malalties com la dermatosi nodular o la grip aviària. I reclamen al conseller d'Agricultura que si vaig a reunir-se amb ell sigui perquè els porta alguna solució concreta a les seves reivindicacions.
A diferència de fa 2 anys, no han fet marxes lentes, perquè molts d'ells, com tu mateixa deies, Mireia, han vingut amb cotxe, no han vingut amb els... Alguns sí que han vingut amb tractors, però d'altres han vingut amb cotxe. I la voluntat és estar-s'hi aquí, acampats, aquí davant del departament, fins demà a la tarda, que sí?
Sí, exacte. Fins a... Avui han dit que volien acostar les seves reivindicacions a la ciutadania, que no volien molestar, com va passar, ha passat en altres ocasions, i per aquest motiu no tallaven el trànsit, a excepció d'aquest tram de la Gran Via. I, a banda d'això, el seu portaveu, Jordi Ginebreda, també s'ha disculpat amb els ciutadans si els ocasiona alguna molèstia aquesta protesta que estan fent davant la conselleria.
Molt bé, doncs els deixem amb aquesta arrossada popular que estan ara mateix cuinant i per tal de fer tots aquests actes que tenen previstos per esperar fins demà, que és quan tenen previst després del dinar, després de la primera hora de la tarda, doncs segurament aixecar aquesta protesta. Mireia, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Per si no fos prou, amb els pagesos i també amb l'embolica Rodalia, dilluns, dimarts i dimecres que ve hi ha convocada una vaga de tot el personal de Renfe instigada pels maquinistes. De moment, avui ha acabat sense acord una altra reunió entre els sindicats ferroviaris i el govern espanyol. Per tant, a hores d'ara es manté la vaga a tot l'estat. Els serveis mínims de Rodalies i regionals seran de 2 de cada 3 trens en hora punta i 1 de cada 3 la resta de la jornada. A l'alta velocitat circularà el 73% dels convois. I encara hem d'afegir una vaga més, mestres i professors, que convoquen per dimecres, dia 11, i amb l'amenaça d'una setmana sencera de vagues al mes de març. No sé com ho veieu tot plegat, però la sensació que hi ha molts sectors que estan molt molestos i que han pres la iniciativa de protestar. Aquí en silenci ho heu fet tots plegats.
No, en el cas dels agricultors, que en aquelles massives mobilitzacions que van col·lapsar de tractors a la ciutat de Barcelona i van rebre la solidaritat de la ciutadania de la ciutat, malgrat ser redundant, diguéssim, sí que és veritat que tens la sensació, quan els escoltes, de que en aquell moment que van apretar molt i que l'administració catalana se suposarà que va fer un esforç per intentar convèncer els pagesos de que les seves reivindicacions, totes justes, serien ateses amb certa diligència, doncs et trobes que la seva situació actual no només és la mateixa que quan es va fer aquella gran protesta, sinó que a més ara sumen les protestes perquè se'ls han promès mesures compensatòries per l'acord de Mercosur, que tampoc no s'han concretat. Sí que és veritat que l'acord de Mercosur està paralitzat per la justícia europea, però crec que tampoc no erraria l'administració si comença a pensar com donar resposta a un acord que d'una manera o una altra acabarà veient la llum. I el problema és que sempre anem tard, no?, amb els pagesos. O sigui, sempre esperem a tenir-los a casa protestant per intentar posar fil a l'agulla. I les protestes, sobretot amb el tema de la burocràcia, que és escandalós, la quantitat de tràmits burocràtics que se'ls obliga a fer, haurien de ser de ràpida solució.
Sí, amb l'enumeració de manifestacions i de malestar que heu fet, és obvi que la situació, diguem, no només aquí, sinó jo crec que és el conjunt de les democràcies, hi ha un malestar molt difós i molt cada vegada més explícit contra, diguem, l'estat de la qüestió en general, perquè no s'atenen les raons de fons que porten a les coses. És molt difícil no sentir simpatia per cada un d'aquests col·lectius, excepte, diguem, en el meu cas, el dels maquinistes de Renfe, que tot i tenia tot el dret de vaga, em costa entendre una situació tan poc empàtica en aquest context, en aquests moments, però és difícil no tenir simpatia per tots aquests col·lectius que els usuaris del transport públic, els mestres, els pagesos, que acumulen des de fa molt temps situacions estructurals de malestar i l'administració a Catalunya, i crec que en el conjunt de les democràcies, doncs ha perdut una mica, tinc la sensació, el control de donar-li resposta sense sacsejar o sense pensar en profunditat en les bases del sistema. Ja sé que sembla una cosa molt diguem, molt vàcua, però el fet és que és molt difícil poder donar resposta a les demandes dels pagesos si no s'aborda la veritat econòmica que ens han imposat durant molts anys, en què simplement el menjar i els productes, el sector primari, doncs es regeix simplement pel mercat, no? I no es té en compte doncs la funció que fan a la societat, i que per tant no tot ho ha de regular l'oferta i la demanda amb nous productes que venen de milers de quilòmetres sense cap valor afegit des d'un punt de vista no del òbviament del valor en si mateix, que el té molt, sinó de l'ajuda de l'administració per poder mantenir la mateixa producció a casa, no? I per tant, bé, són temes molt de fons que no s'aborden, que no s'aborden mai, que sempre s'aplacen, i trobo molt normal que periòdicament, i en aquests moments en particular, doncs hi hagi voluntat, diguem, de resistència o de manifestar-se, perquè en cada un d'aquests col·lectius doncs les coses se solen eternitzar sense anar mai a les causes de fons.
De les diferents coses que venen, n'hi ha algunes, com els pagesos i els mestres, disculpeu, que es poden resoldre a través de, diguem, o tenen un interlocutor clar, que és l'administració. En el cas de les manifestacions de demà contra, o pel caos de Rodalies, i la dels maquinistes la setmana que ve, si finalment es fa, tenen una dificultat en la resolució del conflicte. És a dir, jo puc entendre que hi ha molta gent emprenyada, que sortirà amb els carrers, i que els maquinistes, i ara vull parlar d'això, també siguin emprenyats, però tothom sap que no es resoldrà ni en un mes, ni en un any, ni en dos, ni en sis, ni en vuit. És a dir, això és un conflicte i un problema d'una solució pràcticament impossible, no? I, per tant, l'altre dia em deia un company, diu, el dissabte les dues manifestacions, contra qui aniran? no? I van dir, però vam acordar que era contra Madrid, així, en termes molt generals. Però és molt difícil que et puguin donar una solució, ni tan sols volent el Ministeri, o Adif, o Renfe, o qui sigui, o el Govern de Catalunya, més enllà de promeses que difícilment es podran complir a curt termini. Sobre els maquinistes, l'altre dia un representant sindical de Renfe demanava empatia, perdó, però té nassos, empatia als ciutadans que poden veure's afectats per un agreujament amb la vaga dels maquinistes. Els maquinistes, que són 150 persones, dels quals la majoria no són d'aquí, en 3 anys acostumen a marxar als seus llocs d'origen per un tema de qualitat de vida i de cost de la vida, que em sembla raonable, vull recordar que es van oposar frontalment al traspàs de Rodalies a la Generalitat. Frontalment, i de fet no hi ha aquest traspàs integral o íntegre o d'una manera determinant pel govern de Catalunya, perquè s'hi van oposar 150 persones. També han fet vagues encobertes o no es van presentar a lloc de treball quan el govern va dir que l'endemà hi hauria servei de Rodalies, no es van presentar a lloc de feina, i estic d'acord amb el Pere, la seguretat és primordial, tenen tot el dret del món a fer vaga, només faltaria, i més quan porten gent al tren, que evidentment s'ha de preservar la seva seguretat, però en aquest cas crec que trobaran molt poca simpatia o molt poca empatia per part d'una gent que està fent el gorro de cada dia trobar-se això. Ara l'Òscar deia que fins al mes de...
Abril
del 2026 estarem igual, però en veritat tornarem a una situació que si és l'anterior...
No era idíl·lica ni de bon tros, no?
Exactament, no? Tornem a la normalitat, però quina normalitat? La que no van els trens igualment, no? Per tant, això
la
no
té... La que al desembre, per entendre's.
Exactament. I, per tant, solució aquest problema no ni es veu ni se l'espera.
De totes maneres, sobre els maquinistes, és a dir, és evident que s'hi han oposat al traspàs de Rodalies, que des del primer moment s'hi van posar en contra, i és veritat que també a vegades han fet vagues encobertes. Però també és veritat que es van plantar en el moment en què en l'accident de Gelida mor un estudiant en pràctiques, diguem-ne, i que ells ja fa molts mesos que estaven denunciant que l'estat de la xarxa ferroviària era un desastre, i arran de les seves protestes i arran de la seva plantada, diguem-ne, es fa una auditoria exhaustiva de la xarxa i apareixen 650 punts. 650.
Però ells ho sabien tot això abans.
I la pregunta és, però i per què no es van plantar abans?
Bueno, sí, ja ho sé.
No, escolta, va ser molt oportuna la plantada i afortunadament va ser oportuna i evidentment que la van encertar, perquè si no, ara mateix no coneixeríem tots aquests 650 punts, però a més 31 que són d'una urgència...
I torno a insistir, el vídeo que l'altre dia feien els companys de TV3 amb el dron de la línia que passa per les costes de Garraf, és que posa els pèls de punta.
I això no és... Però el problema no era un temporal...
No, això és d'anys i anys
de desídia, efectivament. Aquí la pregunta és per què no es van plantar abans, també. Sí. I és, doncs, en aquell moment no els interessava, perquè sí que es van plantar quan s'estava negociant, efectivament, la constitució de la nova empresa de Rodalies, i van aconseguir que el percentatge de participació de la Generalitat variés de ser majoritària a ser minoritària, i a més ho van aconseguir amb el beneplàcit d'Esquerra Republicana. Vull dir, tenen un poder francament gegantí davant de la mobilitat dels ciutadans per aconseguir les seves reivindicacions. Doncs aquesta empatia que demanen, que la facin servir de manera responsable també el seu poder. I el que hem vist és que, efectivament, després de l'accident de Gelida, ho van fer servir de manera responsable, però probablement abans no ho van fer, perquè tots aquests problemes de la xarxa, si els notificaven, també eren motiu per plantar-se per seguretat d'ells i dels seus passatgers.
S'ha de dir que notificar-los als notificants no es van plantar. Això és veritat. Però i amb l'AVE igual. És a dir, perquè ara a l'AVE apareixen alguns maquinistes que estaven denunciant que hi havia alguns llocs en què la via estava en molt mal estat i que llavors s'ha de col·locar una limitació de velocitat. Vull dir que, sense justificar-los del tot, perquè és evident que ho podrien haver fet en un altre moment o que en altres moments de problemàtiques no ho han fet, però una base de raó la tenen, perquè estan treballant en unes condicions que no són segures ni per ells ni pel passatger que porta.
Benvingut sigui la plantada, però una es pregunta, després de veure aquesta auditoria,
per què no ho han fet abans.
Bueno, i sobretot perquè diguem que han triomfat ara en aquest marc, no? Perquè tothom ho ha acceptat. Tothom ha acceptat que aquí hi havia una situació de perill i, per tant, bueno, doncs, tenien raó i ha estat assumit pel conjunt, diguem, dels poders públics, de que tenien raó. Llavors, em costa entendre més la vaga, un cop s'ha assumit, que aquest era el marc, no? Sobretot en aquest context d'ara, en un context d'ara en què la ciutadania, que també, com a treballador, òbviament, la teva prioritat és el teu treball, el teu salari, les teves condicions, però un mínim d'empatia crec que has de tenir també amb una ciutadania que porta unes setmanes en una situació d'estrès quotidià extrem, i que si justament les accions dels maquinistes han aconseguit, en part, identificar tots aquests problemes, doncs en compte, és una victòria que jo crec que no s'ha de carregar en aquest context d'ara, aquesta victòria una altra vegada sobre la ciutadania, que és la que patirà els efectes de la vaga. Per tant, crec que és una vaga que, per molt legítima que sigui, crec que és injusta i que castiga la ciutadania.
Sobre el tema de Rodalies, vull que sentiu dos reflexions. Una, és sorprenent, el portaveu del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Juan Fernández, és un dels pocs dirigents del Partit Popular que fa autocrítica en la crisi de Rodalies. En una entrevista a l'Hemicicle de 3cat.info, Juan Fernández culpa el govern del PSOE de l'actual desgavell, però reconeix que el seu partit, el Partit Popular, no va invertir tot el que calia en la xarxa de Rodalies quan van ser a la Moncloa.
El Partit Popular ha passat diversos anys al govern de l'Estat i, per tant, potser no hem invertit tot el que feia falta. Això no vol dir que no invertíssim, però potser les inversions no van arribar en la quantitat necessària. Però això no vol dir que s'hagi de culpar el Partit Popular per una situació que ha passat ara, quan el govern de Pedro Sánchez porta quasi una dècada al poder.
L'entrevista íntegra la podreu escoltar a l'espai L'Hemicicle de 3cat.info avui a 8:45 del vespre. I us deia que volia sentir dues, perquè avui, arran d'aquestes manifestacions que hi ha demà, un dels partits que s'assumarà a la manifestació és Junts per Catalunya, que avui ha defensat que hi ha base legal per tal que la Generalitat rescindeixi el contracte que té amb Renfe pel servei de Rodalies i que assumeixi aquest servei Ferrocarrils de la Generalitat. Qui ho defensa és Salvador Vergés, portaveu de Junts per Catalunya al Parlament de Catalunya.
Nosaltres sempre l'havíem reclamat per la via de l'acord, però que això no és possible i donades les circumstàncies d'aquest episodi extrem que estem visquent de col·lapse de mobilitat en aquests darrers dies, doncs el que fem és fer-ho per una altra via, que és la via del contraatac en defensa pròpia, així de clar.
És veritat que cada vegada hi ha més catalans que diuen Renfe fora de Catalunya perquè no dona un bon servei. Considera Junts per Catalunya amb un informe intern dels seus serveis jurídics que hi ha base legal per tal que la Generalitat pogués denunciar i, per tant, rescindir aquest contracte, i després l'autocrítica del Partit Popular. Per cert, Sílvia Paneque ja ha dit que no contempla el govern de Salvador Illa rescindir el contracte de Renfe per fer Rodalies, no sé què sembla.
A mi crec que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha dit moltes vegades que està al servei d'allò que el govern li encarregui. Per exemple, les pistes d'esquí, per exemple, Ferrocarrils, per exemple, el que se li encomani ho farà. I ho han dit moltes vegades, també ara recentment. Jo vaig parlar amb un ex, el directiu de Ferrocarrils fa molt poc, perquè m'expliqués tot això com anava i què podia passar, i em va explicar que, efectivament, Ferrocarrils podria assumir Rodalies. Em va dir, evidentment no es resoldrà ni en un any, ni en dos, ni en cinc. Diu, jo calculo que serien 10 anys d'infern, diguem, d'obres. Diu, però podríem garantir que en 10 o 12 anys doncs estigués la resta de Rodalies més o menys com és Ferrocarrils avui. Diu, perquè és una obra enorme i en algun cas s'hauria de fer vies noves, per exemple, Garraf, segurament. Perquè l'alternativa, que és continuar amb la mateixa empresa, amb Adif i amb Renfe, amb els mateixos tècnics, la mateixa gestió, és molt complicat de pensar que pugui resoldre's. I més quan depens tant, que és el que la part de la primera de l'entrevista que has posat del PP, de les inversions de l'Estat. Perquè si això passés a la Generalitat de Catalunya, de partir del moment 1, això seria inversió sempre recurrent del govern de Catalunya. I, per tant, ja s'ocuparia el govern de la Generalitat de fer les coses, suposo jo, ben fetes, com han demostrat sempre en Ferrocarrils, no? I ja no es tindríem la cantarella de qui es culpa, si del PP, del PSOE o de l'Estat directament, que és de qui es culpa, perquè és una cosa estructural i transversal, no? Per tant, jo crec que la millor solució és el traspàs a Ferrocarrils, segurament, per cert, línia a línia, no tot de cop, sinó, mira, la línia de Vic-Puigcerdà, la primera, cap de 3 anys, una altra, i anar-ho absorbint lentament, no? Perquè un traspàs de debò és el que hem viscut amb Mossos d'Esquadra, amb presons, amb Mossos de Trànsit, traspassos de debò. El que han fet, que és una companyia on el govern té el 49% i que es diu Rodalies de Catalunya, és moltes coses, és cogestió, és moltes coses, però un traspàs no és.
Fa molta gràcia la declaració del portaveu del PP, perquè també una cosa similar li vaig sentir a Alejandro Fernández, I sembla que les urnes esborrin qualsevol responsabilitat passada. Perquè la seva tesi és que, efectivament, alguns governs del PP no van fer tota la inversió necessària o que calia, i la inversió compromesa, però les urnes ja van dirimir aquesta qüestió i, per tant, els van fer fora del govern i ara ja no són responsables. No, són responsables. Continuen sent responsables. Dit això, suposo que el Jaume, quan parla del traspàs, deu voler dir que Ferrocarrils assumeixi també els actuals trens, perquè si no hi ha trens per passar per sobre les vies, tampoc no...
Els trens no sé, però el personal no. En el cas de la línia de la Pobla, perdona, va ser un traspàs de la infraestructura. Al final els trens van ser de la Generalitat, van treure els trens de Renfe i el personal és tot de la Generalitat de Catalunya.
Sí, però no, la línia de la Pobla no és equiparable a la línia del Maresme, ni en quantitat de gent, ni en freqüències, ni en tot això. Per això dic que el traspàs, per exemple, de la línia del Maresme, que era un dels que estava previstos després de la línia de la Pobla, això és inviable en aquest moment, perquè has d'aixecar les vies d'allà. Vull dir, has de decidir si fas un nou trajecte, un nou recorregut, o quants milions has de posar en aquella havia perquè l'aigua no se l'emporti d'aquí uns anys. Vull dir que el traspàs en aquest moment és molt més complicat que decidir quina empresa s'hi posa al capdavant. Tot i que, efectivament, les maneres de fer d'una empresa i de l'altra són absolutament... estan a les antípodes i es veu només en el tracte digne que ofereix Ferrocarrils de la Generalitat als seus passatgers i el tracte indigne que ofereix Renfe als seus passatgers. Però és evident que o sigui, allò de que necessitem, o sigui, de reivindicar el traspàs, hi ha molt de camí per recórrer, i efectivament, si aquest exdirigent et deia que igual són 10 o 12, serien 10 o 12 anys per dotar de certa dignitat al servei, doncs estem parlant d'això. Jo crec que la gent que es manifesti demà no es manifestarà demanant solucions.
Estan emprenyats.
Efectivament, es manifestaran reclamant un bri de dignitat per la seva vida, per la seva feina, per les seves famílies i per continuar, o sigui, per aixecar-se al matí i saber que pots agafar un tren i que et porti allà on has d'anar. Vull dir que el problema que tenim en aquest moment és que la ciutadania que protesta per el caos de Rodalies ja no li està demanant a l'administració que solucioni el problema, és que el que vol és una alternativa. I si el servei de Rodalies perd passatgers és perquè la gent ha deixat de pensar en que Rodalies és un servei eficaç i ha buscat alternatives.
Però aquestes manifestacions, malgrat que no està clar contra qui es protesta, com molt bé deies abans, o que se sap que és molt difícil que el curt termini arregli les coses, doncs penso que igualment són molt importants, no? Perquè òbviament, a la ciutadania i a l'usuari ha de participar. Ha de poder participar en la definició d'aquest model, o sigui, no, del que sigui. No és només un actor passiu que va votar cada 4 anys, que és com a vegades ens venen el que és la democràcia, la gent que té por de o sigui, de la política tradicional, que considera que només és anar a votar, no? Per tant, jo crec que és molt important que la gent ompli els carrers, encara que no se sàpiga molt bé que al curt termini això tingui un efecte. El té en la mesura en què deixa clar el missatge de que això és molt important, no és descobrir res de nou, i evidentment és molt important. Quan dèiem no, s'ha de fer fora Renfe ja. Bé, amb això, doncs una cosa és els desitjos i l'altra la realitat. Per molt que hi hagi motius suficients o no per fer-ho, el que penso que és poc saludable és fer veure que es pot fer així tan fàcilment, no? Amb un informe jurídic que a mi em recorda allò de Venezuela, no? Expropiase, que deia el Chávez, no? Després, les conseqüències són, al cap dels anys, pels ciutadans que han de pagar indemnitzacions. O sigui, és molt més complicat. Jo crec que únicament només es pot aconseguir amb el pacte. Amb el pacte, no al curt termini. Aquí hi ha un nou model de governança que, òbviament, no serà l'estació final per resoldre el tema, però igual com es va començar amb el 15% de l'IRPF, després va passar el 30%, després s'ha anat pujant, etcètera, etcètera, hi haurà algun moment en què, no sé si serà un concert, però hi haurà una capacitat molt més gran, que ja hi som ara, comparat amb quan tot això va començar amb l'Aznar i el Pujol, precisament, fa més de 20 anys. Doncs jo crec que només la progressivitat en aquest tipus de pactes i amb la participació i l'acceptació de tots els actors és possible que algun dia, òbviament no demà, ni demà passat, ni la setmana que ve, ni l'any que ve, doncs hi ha un model que funcioni, sense cap mena de dubte, molt millor que l'actual.
Però això no, Perdó, jo crec que això és molt difícil d'explicar-li a la gent que fa 20 anys que ha arribat ara a la feina.
Sí, sí, clar. Bueno, jo sóc un dels que ha arribat tard perquè vaig amb tren. Però alhora s'ha d'explicar les coses amb realisme, no?
Sí, però el realisme no pot durar generats. O sigui,
el realisme no és dir m'agafo Renfe i l'expropio.
No, vale, però les excuses no poden durar generacions. I és el que està passant amb el servei de Rodalies. Si tu parles ara amb exconsellers, t'expliquen que fa 20 anys tenien els mateixos problemes i les receptes que s'estan posant ara són les mateixes. O sigui, que ara facin venir i instal·les a Catalunya el secretari d'Estat...
Ja es va fer.
Ja ho van fer el 2007. És més, Víctor Morlán va ser reincident, perquè va estar el 2007 i després el 2011 el van enviar cada 15 dies a comprovar que s'executava el pla de Rodalies, un pla de Rodalies que no es va executar mai. Però ell venia cada 15 dies a mirar-ho. Vull dir que les receptes, les que s'estan aplicant, ja les coneixem. Doncs el que no pot ser és que un problema que és endèmic i que tothom per fi ha descobert que el problema és d'una deixadesa de la inversió, no només ja en l'infraestructura, de la inversió en el manteniment, doncs home, jo crec que sí que es pot reclamar una mica de dignitat. I quan parles amb els exconsellers de tots els partits polítics que ha tingut Catalunya, amb els exconsellers de transports, territori, o digue-li com vulguis al departament, en els seus conflictes amb Renfe, sempre el primer que t'expliquen és que el primer que els hi reclamaven era que signessin el contracte per renovar l'adjudicació del servei. És més, li reclamaven a la Generalitat que pagués les obres de millora que reclamaven perquè el servei tingués certa dignitat. Vull dir que les maneres de fer de Renfe són una mica escandaloses.
Sí, sí.
Jo crec que això sí que es pot reclamar.
I a més, jo crec que es farà i que això estem entrant en una fase diferent, però que els rendiments no són el curt termini.
I al revés del que diu el Pere, penso que ha de ser un traspàs radical. És a dir, doni'm les estacions i els trens i marxi vostè, senyor Renfe, ja ho faig jo. Perquè, com deia l'Isabel, portem 20 anys igual, i si Ferrocarrils creu que amb 10, és igual, amb 15 anys ho pot posar tot el dia, doncs passem-nos 15 anys així, però ja no 30 més.
Si tens la capacitat de fer-ho, endavant. Però vull dir, també se'ns va dir que amb la llei era possible la independència i no sé quantes coses, o la privatització de l'ATL, que es va fer fatal. Vull dir que les coses, si es poden fer, endavant.
Ferrocarrils ha demostrat que es poden fer.
Sí, no, però no dic poder-se fer des del punt de vista operatiu, sinó d'aconseguir que Renfe marxi de Catalunya. Si tu vols que Renfe marxi de Catalunya, hauràs de pactar amb algú.
Escolta, va marxar la Guàrdia Civil de les carreteres i ja no són.
Doncs ho va pactar amb algú.
D'acord.
Si aconsegueixes que algú ho pugui pactar, doncs endavant. Però això d'esgrimir un informe jurídic que tu agafes i que fotin al camp, això és el que crec que és enganyar una mica la gent.
Passen 2:45, fem una pausa, perquè estareu aquí els 15 anys aquests discutint i tampoc no arribareu a un acord, i després anem a un altre tema.
Catalunya migdia.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto, caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. No. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les. I jo pensava, però què he fet de dolent? O sigui, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Catalunya migdia.
Només els més ràpids gaudiran d'ofertes increïbles al Corte Inglés. Una selecció de productes de les marques Coachell, Woman al Corte Inglés, Kids al Corte Inglés i Joe and Mr. Joe amb un 70% de descompte. Són així les ofertes límit. Tan sols fins al 8 de febrer a la botiga web i app del Corte Inglés.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
Bon Preu i Esclat.
Catalunya migdia.
Catalunya nit.
Volem que qui en sap més
ens ajudi a entendre els perquès.
Se juntan las tres cosas más deseables: que el tumor desaparezca, que no vuelva a aparecer y que no sea tóxico.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
I ens han dit que és la primera vegada que hi ha un equip íntegrament femení de so pels Oscars.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Hi ha gent que mira i no veu, o gent que mira i no vol veure, o gent que escolta i no sent.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Faltant una mica més de 10 minuts per arribar a les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Isabel García Pagán, el Jaume Clotet i el Pere Rossinyol. Hem parlat de la situació de Rodalies i també la dels pagesos, però també estem pendents de l'Aragó, que aquest diumenge celebra eleccions autonòmiques. Si es fixem en totes les enquestes, el Partit Popular tornarà a guanyar en aquesta comunitat autònoma, de manera que l'aposta socialista per l'exministra Pilar Alegría no haurà resultat una opció vencedora. Les enquestes donen un triomf claríssim de la dreta, amb un 60% de la intenció de vot, on el Partit Popular de l'actual president autonòmic, Jorge Azcón, seria el partit més votat. Podria arribar als 29 o 30 escons dels 67 que hi ha al Parlament aragonès. Per tant, no tindria majoria absoluta i per governar necessitaria Vox, que segons les enquestes podria arribar a aconseguir fins a 12 o 13 diputats i s'acostaria al doble dels 7 que té ara mateix. PP i Vox podrien arribar a sumar, en el millor dels casos, més de 40 escons, molt per sobre de la majoria que s'aconsegueix amb 34. El PSOE no aixeca el cap, a l'Aragó tampoc, igual que li va passar el mes passat a Extremadura o que previsiblement li pot passar a Andalusia, on Pedro Sánchez hi torna a presentar una ministra del seu govern, Maria Jesús Montero. A Pilar Alegría, les enquestes a l'Aragó li donen al voltant de 20 diputats. En podria perdre fins a 5 i, per tant, l'operació de posar una ministra, la ministra portava en aquest cas com a candidata, per retenir el vot socialista, probablement haurà estat en va. Amb l'augment de vot cap a la Junta aragonesista, que podria augmentar fins a 3 o 4 diputats, i el de la coalició d'Izquierda Unida i Sumar, que també pujaria 2 escons, no en farien prou per aconseguir una majoria d'esquerres. No sé com ho veieu i quina incidència pot tenir això en la política espanyola, perquè és obvi que totes les eleccions autonòmiques es llegeixen especialment a Madrid com una mena de primàries de cara a les espanyoles.
Sí, és així, però crec que les repercussions política espanyola no són les que semblen. És a dir, això es va idear aquesta successió d'eleccions consecutives, a diferents autonomies en què era evident que el PSOE se la fotria, per dir-ho de manera col·loquial, i el carrer Gènova de Madrid, la seu del PP, van dir, doncs, això que sigui, diguem, un precipitador per acabar de forçar d'aconseguir, diguem, que tirin la tovallola i aquest canvi de govern, aquest tombar el govern que van buscant amb aquesta passió des de fa uns mesos, doncs ajudarà a precipitar-ho. Diria, a falta de saber els resultats, però veient el que va passar a Extremadura i el que estem veient ara en les enquestes i a la campanya i el que s'apunta tant a Andalusia com a Castella i León, que des d'aquest punt de vista és un fracàs dels que van precipitar aquesta situació. És un fracàs segurament pel PSOE, per suposat també per l'esquerra, perquè anant tres llistes a l'esquerra del PSOE, això sol ja és un fracàs, a la meva manera de veure-ho, però els que van precipitar aquesta situació, que és el PP, que esperaven mostrar això, en el que s'estan trobant és bàsicament una cosa que no és bona pels seus interessos, que és que l'únic que puja és Vox i que no hi ha manera, no tenen manera de poder governar sense Vox, amb un Vox que es va costant cada vegada més, no només el PSOE, sinó també el PP. Per tant, aquesta pel·lícula que sortirà d'aquestes quatre eleccions, que alguns ja diuen que és un caucus de la dreta, doncs és, diguem que li surt, i perdoneu també per utilitzar un barbarisme, em sembla que és el tiro per la culata els que han fet l'aposta d'aquesta seqüència per tombar un govern quan el que estan evidenciant és que queden presoners de Vox.
Podries dir tret per la culata.
I això seria correcte, ja?
Jo crec que sí, un tret és correcte i la culata també.
Un tret al peu.
Molt, també.
Un tret al peu.
També.
Sí.
Però bé.
No, no tinc res a afegir sobre el barbarisme,
no.
Sobre la resta. No, serà una successió de aquell clàssic de les nits electorals, de la amarga derrota i la, perdona, amb l'amarga victòria i la dolça derrota, no?
Així és clar que no fas barbarismes, ja, directament en castellà.
I el que li passa al PP és això, no? És Alberto Núñez Feijóo pot presumir que va guanyant eleccions a totes les comunitats, però efectivament es manifesta la seva dependència de l'ultradreta allà on vulgui governar, i que no és res més que el que passarà a les eleccions generals si té cap mena de possibilitat d'arribar al govern. Després pot dir que no és president perquè no vol, però si ja és soci de Vox a totes les comunitats autònomes, doncs no hi ha motiu per desestimar els seus vots per arribar a la Moncloa. És molt més preocupant la situació del PSOE, no? Perquè és veritat que Extremadura, el candidat, tampoc no era el que hagués volgut Pedro Sánchez, però a partir de les que venen ara, excepte la Castella, allà on no és un ministre, no? Però sí que és part del sanchisme, les eleccions que venen ara, el PSOE es presenta amb candidats assenyalats per Pedro Sánchez i no obtindran uns bons resultats. Potser sí que ajuden a saber quin és on està el terra, no?, socialista a cada un dels territoris. I la fragmentació de l'esquerra és evident que tampoc no ajuda. El que és més preocupant en el cas d'Aragó en aquest moment és que cada vegada, cada campanya que passa, el PP tira més cap a l'extrem, no? Es tira més cap a la ultradreta, i ho veiem en els missatges, ho veiem en els mítings i fins i tot en les companyies que es fan buscar.
Però això que diu l'Isabel, precisament, crec que serà on s'agafarà Pedro Sánchez per sortir al pas d'aquesta situació, perquè jo crec que ja sabia que perdria les quatre eleccions, i s'agafarà a que ja no és que vingui el PP, sinó que ve el PP amb Vox, i per tant l'alternativa al seu govern i a la seva majoria d'investidura és un govern de coalició PP-Vox, que és segurament cap a on anem. Per tant, convertirà aquest rosari de marques derrot, de marques victòries, en una advertència encara més clar de que qui està venint és l'extrema dreta.
Aquest raonament que fas és l'únic que jo li trobo una certa lògica de la tria d'alguns candidats socialistes. Totalment. Algunes autonòmiques. Sí, perquè sí. Si no entenc, el cas d'Extremadura era totalíssim. I l'única raó que hi veig és que el que vol és que hi hagi mals resultats perquè PP i Vox quedin molt reforçats i d'aquesta manera ell...
Sí, però el d'Extremadura, hem de pensar que era una persona que va guanyar dues vegades unes primàries d'Extremadura.
Sí, també va guanyar Josep Borrell unes primàries.
Sí, però i el que fa Pedro Sánchez és desmantellar allà el seu govern per posar candidats, i no són peces menors del govern.
No, Montero és un pes, he tallat el jo.
Però estic d'acord que jo crec que ja comptava amb això i per tant buscarà una solució dialèctica o política per sortir al pas. El problema que té Pedro Sánchez, jo crec que és un altre territori, que som nosaltres, és a dir, el PSOE per guanyar les eleccions o intentar construir una majoria d'investidura nova a les properes eleccions passa per guanyar Catalunya, i té un problema molt gran a casa nostra per culpa de Rodalies. És a dir, de fet s'ha arribat a dir com un possible successor o relleu de Pedro Sánchez, que eren dos, que estan en hores molt baixes, que són el ministre Puente, que evidentment per raons òbvies no està en un bon moment, i el president Illa, que per un tema de salut doncs tampoc està en el millor moment. I per tant, jo crec que tenint la perspectiva que les quatre eleccions autonòmiques que estem vivint anirien malament, comptava amb algun factor a favor seu, que ara mateix també crec que no està en un bon moment.
Però, de totes formes, jo crec que no hi ha cap dubte que el candidat serà Pedro Sánchez. O sigui, que es parla a vegades de successors, però crec que no hi ha cap dubte.
Bueno, jo també ho penso, però vés a saber.
Sí, no, jo crec que la pel·lícula és bastant clara. És a dir, aquí jo no comparteixo que el Pedro Sánchez presenti mals candidats expressament, sinó que els presenta el millor que té i el més fidel, perquè en aquests moments aquí sempre es tracta també de premiar fidelitats per construir bases de poder local o regional o de comunitats autònomes, i recordem que a l'anterior cicle electoral una cosa són les autonòmiques, si surt de les autonòmiques una pel·lícula en què surt clarament que l'única alternativa en això que hi ha ara és PP i Vox, amb un Vox molt més fort del que era abans, doncs, escolta, ja va passar i tampoc és descartable que torni a passar una victòria de l'esquerra, perquè ja no és la cosa de dir, no, és que sempre és el mateix argument, que torna el PP, no, és que no és el PP, és, i aquesta vegada jo crec que aquestes eleccions ho posen de manifest, les dues coses, que el PP va de la mà de Vox i que Vox és cada vegada més fort. I si mirem els països de l'entorn, els equivalents de Vox a Portugal, a França i a Itàlia, i a altres llocs que podríem buscar, però això és l'entorn més immediat, els Vox d'aquests països ja han superat en el PP d'aquests països. Per tant, aquest és l'escenari que jo crec que li pot donar alguna oportunitat electoral a l'esquerra.
No vull ser pedant, diguem-ne, però tret per la culata és correcte, i és que quan no aconsegueixes un objectiu que t'has marcat, i en canvi tret al peu és fer-te mal tu mateix, i per tant una cosa que vas contra. Per tant, era més bo tret per la culata.
M'he tirat un tret al peu jo mateix.
No vull ser pedant, no vull ser pedant. Per cert, tinc un usuari que em diu que ha aturat a l'R1 amb un gat. Se circula per via única fins al Masnou.
No fos cas.
Ara mateix és l'última hora que podem aportar. No ve de Renfe, sinó que ve d'un usuari que està ara mateix aturat en aquest tren, insisteixo, a l'alçada de Montgat. Per tant, la normalitat que dèiem de Rodalies també prèvia a l'accident de Gelida. Pere Rossinyol, Isabel García Pagán, Jaume Clotet, gràcies a tots tres. Fins la pròxima. Ho deixem aquí. D'aquí a 30 segons seran les 4. D'aquí a 30 segons doncs saludem al Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, o us podreu sentir els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2. Per tant, bon cap de setmana a tothom.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.